Bon dia a tots i a totes. Si us sembla, per intentar, com que ja heu vist que el programa és molt dens i tenim moltes taules, si us sembla, per intentar marcar bé els tempos i començar ben puntuals, ja comencem, donem pas al primer bloc, a la benvinguda d'aquest segon congrés, El transport públic és cosa de dones. Com sabeu, aquest congrés l'organitza l'Associació per la Promoció del Transport Públic i tot d'entitats i administracions també hi donem suport. En el meu cas, jo sóc la Blanca Martínez de Foix, vinc de Diputació de Barcelona i la nostra funció com a Diputació de Barcelona, en aquest cas, o la nostra col·laboració, és el fet d'acollir aquest esdeveniment en un dels nostres recintes i donar suport amb tot el que és la logística, l'organització i la difusió de l'esdeveniment. A comentar-vos, com molt bé deveu saber o no, la funció de la Diputació de Barcelona és donar suport als municipis de la província. Aleshores, nosaltres ens organitzem amb diferents gerències. En aquest cas, l'esdeveniment, la participació en aquest congrés, ens fa molta il·lusió perquè és una excusa per fer una d'aquestes coses que tots diem que hem de fer i que ens costa molt fer, que és treballar de manera transversal. No? Aleshores, des de Diputació tenim la Gerència de Serveis de Medi Ambient, de la qual jo em formo part, i després també tenim l'Oficina de les Dones i LGTBI, que hi ha també unes companyes que també participaran. Aleshores, a Diputació tenim una política d'igualtat, tenim tot de referents d'igualtat i esdeveniments com aquest també ens permeten doncs, col·laborar entre dues àrees i tirar endavant projectes junts. Projectes com, lògicament, parlem de transport públic i de dones, està clar que les dues gerències ens sentim ben interpel·lades, no? I per tant és una excusa per avançar amb aquesta cosa tan important i tan complicada a vegades que és el treball transversal. Comentar-vos també que com a gerència de serveis de medi ambient o com a oficina de les dones, el que us comentava, la nostra funció sobretot és impulsar polítiques als municipis de la demarcació, polítiques o de sostenibilitat o d'igualtat. Aleshores, una altra funció que també tenim com a administració o una altra obligació que tenim com a administració és col·laborar amb les entitats, amb la ciutadania. Per tant, que per segon any consecutiu l'Associació per la Promoció del Transport Públic ens hagi vingut a trucar a la porta a dir si volíem col·laborar, per nosaltres és una sort i és un privilegi i el primer que volíem fer és donar-vos les gràcies perquè vol dir que si ens veniu a buscar vol dir que sabeu que nosaltres també responem i que col·laborem, que per mi és una de les funcions que hem de fer també l'administració. Promoure o facilitar espais perquè les entitats organitzades tingueu utilitzeu aquests espais públics per poder debatre o per poder escoltar, aprendre i el que sigui. Per tant, jo només donar-vos la benvinguda, recordar-vos que per nosaltres és un privilegi poder acollir per segona vegada aquest congrés, que ja sabeu on estem, que com sempre tenim les portes obertes i que gaudiu molt de la jornada d'avui i que aprenguem molt entre tots i totes.
Molt bé, bon dia a tothom. Ja sabeu que sóc aquí en nom de la vicepresidència de Relacions Internacionals i Cooperació Internacional de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, perquè és obvi que la nostra matèria no és el transport públic en si mateix, però en canvi sí que hi tenim implicació i voluntat i interès, naturalment també, en la mesura que en l'àmbit de cooperació apareixen, com després tindreu oportunitat de comprovar o de constatar a través de les intervencions de la Maria Peix, molt especialment el tipus de projectes en els que estem involucrats en determinats països de l'Àfrica o de Centroamèrica que tenen o relació o estan molt directament lligades amb el concepte de mobilitat i de transport públic i també, per cert, de tractaments de gènere en el sentit positiu, no? Des del punt de vista de la protecció o de la discriminació positiva, etc. Jo volia només fer una reflexió en veu alta. Ni sóc especialista ni no sé si vull ser un transport públic, però és evident que cada cop més, quan parlem no ja de transport públic sinó de mobilitat, com acaba de dir el company de la Diputació, doncs estem també anant en una determinada direcció que podem compartir des d'un punt de vista més de responsabilitat global institucional, des d'un concepte de servei públic i molt expressament des d'un determinat concepte del que vol dir ciutat i del que vol dir convivència, cohesió, espai públic, drets. I em sembla que hi ha una equació que ens hauria de lligar molt directament. A mi em sobta una mica, és a dir, repasso els participants en aquest congrés i veig que hi és tothom que hi ha de ser, no hi acaba de veure prou els responsables del transport directament, diguéssim, no? Cosa que és relativament sorprenent, no? Pues no són els que més hi haurien de ser. A mi em sembla bé que fem aquesta anàlisi de contrastat del que passa aquí amb el que passa a les experiències que tenim en països com els que abans he esmentat, però jo crec que tenim una especial responsabilitat en drets o societats a països com el nostre, aquí a Catalunya, a Europa en general. Jo crec que estem obligats, tenim una determinada responsabilitat adquirida, si voleu, per al nivell de desenvolupament cultural, social i econòmic que tenim, a no resignar-nos a una determinada concepció estrictament gestora d'aquest tipus de conceptes, no? I en canvi no només explorar, sinó explorar i consolidar dissenys, conceptes, pràctiques, maneres de fer, maneres d'entendre aquest servei públic i molt especialment el concepte de mobilitat i transport públic, que vagin sent efectivament referència també per altres països, per altres societats. Però no des de cap paternalisme, sinó que nosaltres estem en condicions de gestionar, de governar millor la nostra realitat. No dic que en sapiguem, ni que ho fem bé, més aviat al contrari. Crec que hi ha una distància excessiva entre el que sabem, entre les capacitats, els recursos econòmics i l'expertís que tenim, o la intel·ligència que podem considerar que tenim, com la que avui serà present aquí a través de l'Institut d'Estudis Metropolitans, deien Ricard Gomà i la Carme Miralles, etc. Cosa que, en fi, no em podré quedar a escoltar-los, amb ell sí, però amb ella no, i em sap greu. Però que és obvi que estem en condicions de fer això. El que no sé si estem és prou, diguéssim, compromesos amb una determinada deriva que vagi molt al cor de la qüestió que avui es plantegen aquí en relació al transport públic dona. Jo quan faig aquesta primera associació dels dos conceptes, a veure, com dir, el que em ve al cap és la Rosa Parks, que és una il·lustració, si voleu, però una il·lustració molt potent d'un concepte que és una dona guanyant drets per tothom. No només per ella en tant que, sinó per ella en tant que persona, en tant que ciutadana, en tant que membre actiu d'una societat amb unes evidents, en aquell cas i en aquella situació, de gravíssimes vulneracions de drets i de discriminació negativa en tots els sentits. Perquè d'això va, eh? Aquí em sembla que hi ha també un debat a l'entorn del concepte de vulnerabilitat. Sembla que estem que abans ho dèiem amb la Maria, no hi ha vulnerabilitat, hi ha vulneració. I no hi ha persones vulnerables, hi ha vulneradors, o hi ha vulneradors que no cal que siguin persones. Són sistemes, són conceptes, són realitats consolidades o hàbits adquirits o comportaments col·lectius, institucionals, organitzatius, individuals. I crec que d'això, en aquest sentit, crec que tenim una responsabilitat i una possibilitat d'exigir-nos bastant més. Però bastant més no només en el terreny de la defensa de situacions concretes gravíssimes que avui també vivim, inclús a la nostra ciutat, o arreu de la nostra realitat social de país i del continent, en aquest sentit de vulneració de drets i de situacions que exigeixen, que reclamen reacció, defensa de danys concrets, de perjudicis molt especialment envers les dones, sinó que a més jo crec que estem obligats a pensar com estem prenent les decisions en aquest terreny. Ara estic tirant pedres a la meva taulada, però me les haig de tirar. Jo em miro la composició del Consell d'Administració de TMB i m'haig d'escandalitzar. Hi ha 14 homes i 3 dones. I em sembla que, no ho sé, perquè no he tingut temps d'acabar-ho d'averiguar, però em miro la plantilla des del punt de vista de gènere del conjunt de l'operació de TMB i no pot ser. O en tot cas hi ha molt a fer. Segur que hi ha explicacions històriques, que hi ha raons, en fi, hi ha l'excusa tècnica. No, és que això és d'enginyers, i aquestes alçades, ja, em sembla que això no només és ridícul, sinó que és impresentable, d'utilitzar-lo ni tan sols com a explicació, com a justificació. De manera que jo espero que aquest congrés no serveixi no només per reflexionar i per encertar amb el coneixement, gràcies a aquestes intervencions que abans dèiem, a totes les altres, en el sentit de saber de què estem parlant i, per tant, de tenir-ne dominats tots els detalls i totes les perspectives i totes les eventuals derives d'anàlisi i de reacció, sinó que, a més, serveixi per efectivament treure algunes conclusions una mica més operatives en el sentit, entre cometes, i en el bon sentit, polítiques. Polítiques, òbviament, no de partir ni d'institució, no estic dient ara que organitzem cap mena de revolució, encara que sí, però que la primera és la conceptual, és la de tenir clar què hem de fer i quines propostes i quines línies, quines estratègies hem d'adoptar per aconseguir això, per aconseguir renovar en profunditat els conceptes de gestió, el disseny, els itineraris, les tecnologies, els drets concrets reformats, definits i aplicats. I aquí crec que hi ha efectivament una perspectiva de feina per tothom, i crec que aquesta organització vostra, la promoció del transport públic, segurament pot estar molt bé, i és molt positiu que assumeixi i que faci aquest rol de primera avançada, d'avantguarda en aquest terreny, a condició de que no es quedi sol i, per tant, que ens arrossegui. No tingueu recança en la crítica des d'aquest punt de vista. És obvi que aquesta és una matèria que no és només de drets laborals, que també, és molt més ample que això. És, si voleu, això podríem marcar-ho dins d'aquest concepte que es fa servir de dret de ciutat. Doncs pensem la ciutat, però no només la pensem, dibuixem-la i, tant com estigui al nostre abast, posem-la efectivament en marxa a través de les reformes, de les iniciatives, de les responsabilitats institucionals i dels resultats que estic segur que el Congrés també persegueix. Moltes gràcies.
Bé, molt bon dia a totes i a tots. Bé, jo us saludo breument en nom de l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona. El primer que vull fer és donar-vos les gràcies a les persones i a les institucions i espais que heu fet possible novament aquest Congrés de Transport Públic i Dones, a les institucions públiques, Diputació, Àrea Metropolitana, i molt especialment, entenc, a les dues entitats que heu estat els dos pals de paller, d'una banda la PTP, d'altra banda el col·lectiu Punt 6. Crec que aquesta aliança, aquesta coalició entre la PTP i el col·lectiu Punt 6 expressa d'una manera molt clara, molt gràfica, molt nítida el que vol ser aquesta jornada, aquesta reflexió de transport públic i dones, per tant, aquest repte, com reflexionarem, ara ho faré jo breument i al llarg de la jornada, de feminitzar el transport públic i la mobilitat. Per tant, moltes gràcies. Dir-vos també que per l'IRMB és un plaer poder participar en aquesta jornada, fer-ho des de la pròpia coorganització, i aquí doncs un especial agraïment a la Núria Pérez, que està aquí i que al costat de les altres persones de les altres entitats ha treballat des del primer moment també per fer possible això, i des del doble convenciment de treballar, de produir coneixement, de produir recerca aplicada, útil, amb capacitat d'acompanyar, millorar, innovar les polítiques de mobilitat. Sabeu que des de l'IRMB i des de fa molt de temps l'equip de mobilitat que encapçala la Maite Pérez, que avui també intervendrà, és una de les línies bàsiques de producció de recerca i de coneixement, i alhora també de posar molt en contacte la mobilitat amb la cohesió social i urbana i amb la igualtat de gènere. No? Això també és un element fonamental de la recerca de l'IRMB, i això explica també que la Irene Cruz, que també està aquí, membre de l'equip de cohesió social i urbana de l'IRMB, també participi com a ponent en aquesta jornada. En definitiva, la necessitat de produir un coneixement el més col·laboratiu, transversal, cooperatiu, amb capacitat de fer confluir mirades, de fer confluir dimensions. Estem convençuts que només si ho fem així generarem un coneixement que sigui útil per millorar i per transformar socialment la vida quotidiana de les persones. Crec que des de fa ja un temps el conjunt de, dels espais, de les persones que d'alguna manera estem vinculats a les polítiques urbanes, metropolitanes, hem anat construint l'acord que cal situar les persones i la vida quotidiana de les persones en el centre de les estratègies, de les polítiques públiques, de les polítiques urbanes. I sabem perfectament que la necessitat i les formes de desplaçar-nos són un vessant bàsic de la vida quotidiana de les persones. I això fa que la mobilitat no sigui un tema sectorial més, sinó que sigui un component amb capacitat de definir el model de vida quotidiana, de ciutats, de metròpolis que volem anar articulant, que volem anar construint. I aquí ens apareixen reptes. Ens apareix un repte que ja hem anat també perfilant des de fa molt de temps, i és aquesta necessitat de, sí, de transformar el model de mobilitat heredat, el model de mobilitat que ens han llegat unes dècades i uns contextos que avui ja s'han transformat radicalment, i per tant de canviar el paradigma de la mobilitat. Sí, de fer-la més activa, de fer-la més pública, de fer-la més saludable, i podríem afegir, diguem-ne, no, altres dimensions d'aquest canvi de transformació de paradigma. En definitiva, sabem que avui el canvi en la mobilitat és un vector clau d'això que hem anomenat la transició ecològica, no, de la nostra vida, de les nostres ciutats, i sabem perfectament que protegir el clima o que millorar la qualitat de l'aire o que millorar la salut de les persones està directament i essencialment vinculat a les formes i els models de desplaçar-nos, en definitiva al model de mobilitat. I per tant la necessitat d'afrontar el repte de protegir el clima, de millorar la qualitat de l'aire o de millorar la salut de les persones passa necessàriament per la transformació del model de mobilitat. Però a més ens apareixen variables cada vegada més potents i més intenses i relativament noves en aquest context. I és tot el que té a veure amb les desigualtats i amb la diversitat. Vivim una vida quotidiana que està travessada per moltes desigualtats, desigualtats de gènere, desigualtats socials, que s'han de combatre i s'han de reduir. I alhora vivim una quotidianitat marcada per una complexitat i un grau de diversitat inèdit que s'ha de celebrar i s'ha de reconèixer. Articular la reducció de les desigualtats amb el reconeixement de les diferències és clau, i crec que la mobilitat és un espai realment privilegiat perquè això es pugui construir. I per tant, la intersecció de la mobilitat amb les desigualtats de gènere i les desigualtats socials i la segregació urbana és un tema fonamental. Però jo no ho plantejaria tant, diguem-ne, no, com un repte en clau de problemes, sinó com un repte en clau de gran oportunitat. No hi ha cap possibilitat de construir, no, una vida quotidiana i una ciutat realment igualitària i equitativa si no hi ha una transformació en el model de mobilitat. Perquè avui sabem que el model de mobilitat és un espai de desigualtats socials. I com ara s'hi referia l'Ernest, també crec que és important que posem i que poseu l'accent en el concepte de desigualtat més enllà de vulnerabilitat. Perquè, mireu, de vulnerables ho som tots i totes. Cada dia cadascú de nosaltres travessa una enorme pluralitat de vulnerabilitats. La vulnerabilitat com a tal no és un problema ni és dolenta. El que és un problema és l'explotació de la vulnerabilitat. El que és un problema és que en relació a vulnerabilitats diferencials no es construeixi interdependència, comunitat i vincle, sinó que es construeixin desigualtats i segregacions. I aquest és el gran repte a superar. I això passa amb la mobilitat. Sabem que existeixen, diguem-ne, col·lectius que pateixen situacions d'estigmatització, d'exclusió, de desigualtat en relació a la mobilitat, i per tant, superar això és fonamental per construir una vida quotidiana equitativa en la mesura que la mobilitat és un vector fonamental d'aquest canvi de model. I aquí, i amb això acabo, introduïm, si voleu, un altre element enormement rellevant, i també diria que es pot introduir ja no en clau d'oportunitat, sinó fins i tot més enllà, que és el tema de les dones, el tema de gènere. Avui sabem que la forma de desplaçar-se de les dones prefigura d'alguna manera el canvi de model de mobilitat. Crec que això és enormement important, perquè això situa el repte com el repte de feminitzar la mobilitat, com el repte de feminitzar les polítiques de mobilitat, com el repte de feminitzar aquells espais, aquells processos de presa de decisions que construeixen les polítiques de mobilitat. Crec que això és indiscutible en la mesura que avui les evidències ens diuen que la mobilitat de les dones està ja tenint unes pautes diferencials i més avançades que les dels homes des del punt de vista de la mobilitat activa, pública, col·lectiva, saludable. I per tant creiem que més que un repte en abstracte està prefigurant aquesta realitat sobre la qual hem d'avançar. Bé, en definitiva, per tant, tot això configura un conjunt de reflexions que fan que el que després es anirà desgranant en aquesta jornada sigui realment molt, molt rellevant, i estic segur que a partir de les aportacions que hi haurà sortirem totes i tots diguem-ne enriquits del punt de vista de la reflexió i segur amb moltes més energies perquè cadascú des del seu espai tiri endavant del carro de la transformació i la feminització de la mobilitat. Moltes gràcies.
Bon dia a totes i tots. La Susana ha arribat. Així que ara ens toca la part també de les organitzadores, no? Tant del congrés passat com el de l'actual. Bueno, a mi, jo sóc la Sara de Col·lectiu Punt 6, com a part de l'organització, pues una mica ens ho diveïm també amb la Susana, quin ha sigut el paper de les organitzacions més d'activisme, del transport públic o de base, en contraposició a les institucions que ens donen suport. Moltes de les que esteu aquí ja vau venir l'any passat al congrés, el primer congrés del transport públic és cosa de dones, on vam poder analitzar diferents temes de manera transversal. Va ser, crec, un congrés pioner, no pel tema, perquè hi ha dones com la Carme Miralles que fa moltes dècades que treballen amb aquest tema, però sí, va ser una oportunitat perquè des d'organitzacions de la base es tornés a posar aquest tema a l'agenda. Jo crec que el congrés va donar per molt, van participar gestores, consultores, activistes, usuàries, no? I va ser transversal en aquest aspecte. Aquest any pues agraïm que també a través de la PTP, no? I de les persones que formen part de la PTP s'hi hagin pogut sumar a institucions que donen el suport, que la Susana en parlarà una miqueta més d'això, però que també molt important reconèixer, no? Que a vegades, no a vegades, que reconèixer també la genealogia i la història. Quan el feminisme ha arribat a les institucions és per mà del moviment feminista de les organitzacions, no? O per part de dones que han arribat a la universitat i han posat el tema, no? Llavors, que és important també el paper que com organitzacions tenim en estar d'alguna manera interrogant a les institucions que no fiquen aquest tema com a central a l'agenda. Com deia l'Ernest Maragall, evidentment les institucions són molt masculinitzades en l'àmbit del transport. Ja es parlava l'any passat, però per recordar, les dones som entre el 60 i el 70% de les usuàries, depenent de quin tipus de transport públic, sobretot autobús i transport de superfícies, la petamos. En canvi, te'n vas a les diferents institucions i les diferents operadores de transport estan entre el 19% i el 27% de dones treballadores, que si després cadascuna que estem en institucions aneu a veure qui estan els llocs de decisió i com també estan organitzats els consells de participació, no? Pues, evidentment són majoritàriament masculinitzats i la presència de dones és molt petita, no? Llavors, en aquest segon congrés volíem anar una mica més enllà de l'any passat, no? Que va ser com un paraigües per redestapar el tema, i la Susana va començar a parlar de per què aquest any no parlàvem de vulnerabilitats, no? Llavors aquí algunes companyes, jo, la Maria Peix de l'AMB, que també ha estat a l'organització, qüestionant de per què hem de parlar de vulnerabilitats, no? Un debat que nosaltres pensem que posar al costat de dones vulnerabilitats és un debat una mica perillós, no? Perquè inclús des de l'àmbit de la mobilitat a les dones se les hi parla com a un col·lectiu i les dones no són un col·lectiu, hem d'anar recordant que les dones som més del 50% de la població. Llavors, evidentment, si tothom tenim vulnerabilitats, nosaltres som del parer de que les vulnerabilitats, el sistema és qui ens fa vulnerable, un sistema clarament patriarcal, capitalista i racista i capacitista, i que el que hem de canviar és el sistema, no? per deconstruir i lluitar contra aquestes desigualtats. Llavors, aquest és el debat d'avui, no? Volíem ficar molts temes perquè n'hi ha molts temes que ens deixem fora de l'agenda, entre elles, per exemple, quina relació hi ha entre totes les polítiques de canvi climàtic, de mobilitat en relació a això amb les dones, quin impacte té la contaminació de les dones, entre d'altres. Però aprenent de l'any passat també, de lo llarg que, o sigui, de lo que vam voler comprimir, hem après una lliçó i hem intentat compactar. Llavors, vols que expliqui una mica l'agenda? Sí? O la vols explicar tu, Susana?
Hola.
O ens sí. Ho dividim? O...
Ens ho dividim, si vols, però res, una falca, perquè anava a fer un comentari de com l'any passat, no? I és això que hem après. I, de fet, potser la tercera edició, el que tractarem serà contaminació atmosfèrica i canvi climàtic. Potser, ho sabem. De moment, ja és una idea que hem hagut d'apartar, no? I bueno, res, ho deixo allí com a falca perquè podríem fer un dialecte que sempre és molt enriquidor parlar amb tothom. I disculpeu per haver arribat tard, ara ho diré quan em toqui parlar més tranquil·lament, però estava comprant Sanitol, no sé si us ho han explicat, perquè clar, amb l'estat d'emergència en què estem, doncs estava esgotat a totes bandes i no trobava. No, és broma, jo no paro de fer bromes, que ho sapigueu, no per això no deixo de dir coses sèries de vegades, estigueu ben atentes i atents. Tinc una nena de 10 mesos que va venir l'any passat, ja em va veure molt embarassada, i bueno, coses de logística, doncs per això he arribat tard. Disculpeu, persones, membres, assistents, disculpeu, persones a la taula, lamento, he perdut, Ernest, el teu parlament. I res, explica l'agenda i jo després faig
fantàstic. Una altra... bueno, ara quan donarem pas a la Carme Miralles, després d'això, l'any passat ja vam voler que fes la ponència inaugural, no hi era, i per nosaltres convidar la Carme és una qüestió de genealogia i de reconeixement, perquè la Carme Miralles és potser de les persones que en aquest país ha impulsat més que es posés la perspectiva de gènere dintre la mobilitat. Llavors estem molt agraïdes que aquest any pugui venir aquí i a més ha sigut inspiradora de moltes que avui en dia estem treballant amb el tema, no? I és important reconèixer-ho, no? Després treballem quatre eixos. El primer és sobre situacions de pobresa, com ha explicat el Ricard, les companyes de l'IERM treballaran, explicaran, no?, tota aquesta feina tan important que fan d'anàlisis de dades al respecte. Després hi ha l'eix de mobilitat, accessibilitat i autonomia. Vull posar èmfasi en aquest eix. La Montse García de Comsa, d'aquí estarà moderant aquesta taula, i també la dificultat que les persones que estan en aquesta taula tenen per arribar avui pel tema del coronavirus, no? Perquè en fem broma, però és veritat que les persones amb algun tipus de situació de salut complicada tenen molts problemes també de mobilitat aquests dies. Llavors, per exemple, la Montse només podrà venir a la taula a moderar-la, i bueno, també agrair l'esforç que fan per venir avui aquí, no? El tercer eix parla de mobilitat i violències contra les dones. És un tema que ja va sortir l'any passat i que és un dels eixos que també s'ha de continuar treballant, no? Perquè les dones al nostre territori, el 25% de les dones reconeixen haver patit algun tipus d'agressió al transport públic, i en aquí presentarem experiències tant del sud com d'aquí, no? Perquè les violències masclistes no passen, és una cosa transversal, passen a tot arreu, en una societat que encara és molt masclista, no? I per últim, l'últim eix de desigualtat és sobre el racisme en la mobilitat. Perquè també, a part de... O sigui, part del Congrés d'avui és visibilitzar a lluites i a desigualtats que moltes vegades queden invisibilitzades, no? Llavors, l'aposta ha sigut també portar a entitats i organitzacions com Ecom, com Entre Tots Penedès, Carrers per Tothom, etc., i les companyes que vindran a la tarda d'organitzacions de dones migrades i racialitzades, perquè ens parlin de les dobles, triples discriminacions i opressions que viuen pel fet de ser dones negres o pel fet de ser dones racialitzades. I també en parlarem d'això. I finalment la Gemma Solés, periodista que també treballa temes de mobilitat, al final del dia ens farà la cloenda. I jo ho deixo aquí.
Molt bé, doncs no, bueno, ara parlaré jo una mica més. Bé, ja queda poc per dir. Donar-vos les gràcies per ser aquí. Sé que hi ha molta inquietud. Abans feia la broma del Sanitol, però és veritat que el porto a la motxilla. No és broma. Ah, no està bé fer propaganda, però és la nova lleixiu, que us sapigueu que els hospitals ara utilitzen aquest element per netejar, i netejarem una mica el mostrador entre banda i banda, igual triem una mica més. Més enllà d'això, hi ha un lavabo a l'entrada, no sé si ho heu vist, per poder rentar-vos les mans. Les recomanacions que hi ha, ja les coneixeu tots i totes. Agrair-vos que, tot i l'estat d'emergència, no, en el que ens estem veient, una voràgine, estigueu aquí. Si mantenim, jo crec, una mica d'ordre i seguim les recomanacions, podrem seguir la jornada amb normalitat. Sí que igual us puc suggerir una mica de mobilitat activa i entre taula i taula que us canvieu de lloc. Ja sé que igual teniu gent coneguda, que voleu entaular una conversa, però com una de les recomanacions és no estar massa estona al costat de la mateixa persona, pues us convido a jugar al joc de les cadires. Ah, perdó, igual és que m'estava allunyant massa, en un metre, però m'estava allunyant. Des del fons he sentit les meves bromes, sí? Que igual les repetia, Bé, perdoneu, és que a més estic mirant una sèrie que es diu La meravellosa Miss Maisel, no sé si la coneixeu, una dona dels 50 que fa monòlegs i gràcies a la qual l'he descobert la Jane Jacobs, no és que ho faci de manera gratuïta, una dona que en el seu moment va ser criticada per ser dona i per ser activista perquè parlava en un diari sobre urbanisme sense ser urbanista. No? Vull dir, havia anat com 2 anys a Columbia o alguna cosa així, però realment no havia estudiat. Llavors era criticada pels dos temes. I bueno, que és inspiradora en tots els sentits, tant com a dona reivindicativa com també conèixer personatges interessants. I res, novament donar les gràcies a tots els col·laboradors. Sense vosaltres aquesta taula no seria possible, aquest congrés no seria possible. Gràcies a l'Àrea Metropolitana, gràcies Col·lectiu Punt 6 per estar aquí i enriquir-nos, aprenc cada cop que parleu, IRMB allà baix, i la Diputació de Barcelona, que va ser, Blanca, no et veig, la nostra primera col·laboradora l'any passat i que va permetre també posar la llavor, no, del que està sent un congrés que esperem que es repeteixi cada any. I per suposat, ja ho ha apuntat la Sara, però com la Montse, les seves companyes, les persones que assistiran també especialment a aquesta taula, donar-los les gràcies perquè les recomanacions en relació al coronavirus per aquest col·lectiu és més estricta, perquè són un col·lectiu de risc. Llavors jo ho agraeixo, potser o han de parlar amb mascareta o s'han d'apartar una mica més de les companyes, però bueno, crec que és un esforç que fan molt gran i bueno, m'emociona molt, la veritat. I res, que espero que ho disfruteu tant com ho hem disfrutat muntant i organitzant aquest congrés. Sempre hi ha una mica d'esprint final, no? I una mica d'estrès, però la veritat és que és una experiència meravellosa. I que l'any vinent potser parlem de contaminació atmosfèrica i canvi climàtic, que esteu convidadíssimes, convidades, entitats, persones a participar-hi. I sense això ja crec que em despedeixo i deixo que comenci, perquè 7 minuts tard, hem de remuntar el temps. Carme, si us plau.